20 minuts i les 11 tenim a l'estudi una persona que en les últimes setmanes ha rebut adjectius de la premsa de mig món com llegenda, força de la natura, extraterrestre, extraordinari. Avui fa 23 anys i diuen que és probablement el millor atleta de muntanya de la història. Va néixer a Sabadell, gairebé de casualitat, perquè s'ha criat a la Cerdanya. A hores d'ara, en qualsevol cas, ja és un ciutadà universal. De fet, és una mica complicat enganxar-lo a casa perquè sempre està rondant per aquests mons de Déu. D'on vens i on vas, Kilian? Aviam.
Doncs, a veure, jo crec que vinc de la muntanya i vaig cap a la muntanya. Al final és el que em dona la felicitat i jo crec que és el que hem de buscar.
Però vens d'on? On estaves fa una setmana?
Doncs ara fa una setmana estava a l'illa de la Reunió i ara marxo cap als Alps per començar a esquiar.
He sentit a dir que això del Gran Raid de Reunió és una cursa, allò que deia el Ramon ara, extrema?
A veure, una cursa extrema perquè si bé amb quilòmetres podríem estar, entre cometes, acostumats, són 163 i 10.000 metres de desnivell, però el que li dona l'extremitat és que és una cursa molt, molt tècnica, que fins a 100 metres d'arribar a la meta doncs et pots lesionar molt fàcilment. És una cosa que realment és molt dura per tot això.
Quan vas trigar a fer-los, tu?
Doncs aquí a l'illa de Reunió, amb la tècnica que comporta, vaig estar quasi 24 hores, 23 hores i 14 minuts.
23 hores i 14 minuts. No
sí,
és top.
Sí. Sí, no, perquè si pares darrere, no paren.
Altres.
Sí, sí.
Vas guanyar per un pèl, per la fotofinish, no? Em sembla el segon...
Sí, més o menys. A veure, d'aquestes distàncies sí que les diferències són molt, molt grans.
El segon va arribar quan?
A 1:20.
A 1:20.
1:20 darrere. Però bé, és això que es van fent llargs.
Val, avisem a la gent. El que fa el Kilian Jornet, no provin de fer-ho a casa sense la supervisió d'un adult. Estem parlant d'una modalitat d'atletisme extrem, en quant a distància, en quant a condicions, en quant a climatologia, en quant a duresa del terreny. Per exemple, ens deies ara que venies de l'illa de la Reunió, de prop de Madagascar, però abans eres al Kilimanjaro. Què hi vas fer allà?
Doncs al Kilimanjaro l'objectiu era intentar pujar i baixar el més ràpid possible, intentar batre el rècord d'ascensió i baixada. I a veure, ja la dificultat va ser sobretot l'alçada, perquè arribes quasi 6.000 metres i sí que es comença a notar ja la falta d'oxigen. I a veure, és una muntanya alta, doncs comporta tota la part alpinística, les dificultats del terreny.
Quan vas trigar?
Doncs 7 hores i quart pujar i baixar.
7 hores i quart pujar i baixar. Vas batre el rècord del món, no?
Sí, sí, el rècord anterior estava amb 8 hores.
L'anterior rècord, qui el tenia?
El tenia un... El de pujar i baixar el tenia un tanzanià, el Simon Mutui, que... Bueno, és guia de la regió i hi havia... També vaig tenir la sort que ell em va acompanyar i em va fer assistència durant el rècord.
Això va ser fa un parell de setmanes, el Kilimanjaro. És a dir, illa Reunió fa una setmana, Kilimanjaro fa dues. Més endarrere, a l'estiu, vas fer la Transpirenaica. Explica als oients del món arracu què és.
Bueno, doncs la Transpirenaica és travessar els Pirineus. És a dir, vam sortir de l'Atlàntic, des de Caboí, que era el País Basc, i seguim per la muntanya, doncs, anar pujant i baixant fins a arribar al Mediterrani a Llançà. I realment va ser una experiència molt bona, no?, perquè és una forma increïble de conèixer totes les nostres muntanyes i te n'adones que per molt que siguin de casa, doncs mai les arribes a conèixer bé.
Quants quilòmetres eren això?
Doncs van sortir 840 quilòmetres i 40.000 metres de desnivell. I, bueno, vam triar 3 dies.
3
dies? 8 dies.
Però en 8 dies, aviam, 800 quilòmetres 8 dies no falla, 100 quilòmetres diaris.
Sí, sí.
Quantes hores corres al dia?
Bueno, aquells dies corria unes 16-17 hores, però el dia a dia normal moltes menys. A l'entrenament surten unes entre 25 i 35 hores per setmana.
25 o 35 hores per setmana. I en aquella època, aquestes hores, quan desendormies? Perquè si 16 anaves corrent, has de tenir un moment de destensament, no? Devies dormir poc en aquella època.
Sí, no, a veure, és la dificultat amb les curses de llarga distància, el fet de dormir, combinar-ho. Allà als Pirineus sí que podia dormir doncs 6-7 hores cada nit, que s'agraeix, entre acabar d'arribar, de córrer, menjar ràpid i anar a dormir. Però sí que hi ha les curses non-stop, com ara la Reunió, l'ultratrail, que a vegades t'adorms i realment són moments difícils quan estàs corrent, se't tanquen els ulls, has de lluitar contra l'endormir-te o t'adorms realment i caus al terra.
O sigui, corres amb risc a dormir-te.
Ah, sí, amb les curses de llargues, diguéssim, que són més de 24 o 40 hores, doncs sí que has de lluitar contra la son, i a vegades doncs pares de dormir-te 15 minuts o 40 minuts i segueixes, i a vegades vas corrent, caus al terra i dius, bueno... Doncs,
si t'has adormit corrent.
Sí, sí, m'ha arribat d'això d'anar corrent, tancar els ulls i començar a dir, ostres, que bé, i al cap d'un moment, al cap d'uns segons, el cap diu, ostres, sí, si estava corrent, obres els ulls, te n'adones que has caigut, que estàs al costat d'un arbre, i aleshores et planteges, bueno, potser dormo 15 minuts o una hora i després ja torno a arrencar. Mm.
Quan parlem de la Transpirenenca, per exemple, suposo que devies... A més, també, als Pirineus també hi ha neu.
Sí, sí, a més em vam trobar bastanta al mes de maig, sí, sí. Però al final la muntanya...
Llavors tu comences a peu pla? O sigui, aquesta cursa la comences a peu pla tocant l'aigua, per entendre'ns, eh?
Sí, sí.
Puges fins a zona de neu, baixes, puges, acabes novament a la platja, això estem parlant de ple estiu, per tant, és uns canvis climatològics durs.
Sí, a veure, lo bonic que té les curses de muntanya és al final també tots els canvis que pots trobar a nivell de, ja sigui vegetació, a nivell de terreny i també a nivell climatològic, és a dir, una cursa aquí als Pirineus, doncs vam tenir dies de molta calor, d'estar 30 graus, dies d'estar negatius, amb la neu, dies d'estar plovent, dies de sol, i al final és això, el teu cos s'ha d'anar acostumant a tots aquests canvis que t'alteren també molt més quan estàs cansat.
Quant peses, Kilian?
Doncs cap a 56-57 quilos.
Quant medeixes?
A 1,71 m.
1,71 m. És a dir, tens cos de maratonià, per entendre's, eh? Cos d'extrem, sí, sí. Cos d'extrem. Què menges?
Doncs la veritat és que normal, intento seguir una dieta equilibrada, però tampoc obsessionar-se massa amb prohibir-se coses, perquè al final el fet de prohibir-se a vegades et fa que psicològicament vagis perdent, no? I al final, si vas fent analítiques de sang i tot va bé, doncs vol dir que no s'ha de canviar.
Sí, menges de tot, tu.
Sí, sí.
Et cuides amb alguna cosa en especial que dius, això ni ho provo, ni ho tasto?
No, a mi m'agraden, per exemple, els postres, els dolços, i això m'encanten.
Val. Alcohol, per exemple, de tant en tant? O no és que no t'agrada?
Després de les curses s'ha de celebrar si han sortit bé.
Val.
Sí, sí. Val.
O sigui que no et guardes de res.
No, a veure, sí que has de vigilar-ho, sobretot en època d'entreno i en èpoques, doncs, cuidar-te bastant, però bueno, no està molt pendent, no ser molt estricte, tampoc.
Molt hidrat, no, suposo?
Això sí, sobretot abans de curses llargues, doncs, al final tot el que menges ho gastaràs, no? I és important recarregar molta pasta, arròs, patates per les curses. Mm.
Segueixo, eh? És que estic, sents a vegades aquí el telèfon, és que estic rebent missatges d'amics meus que em diuen, alguns es repeteixen els missatges, hi ha gent que en sap d'això que em diu, ni Messi ni punyetes, el millor esportista del món en aquests moments és el Kilian Jornet, perquè és que segueixo. No, sí, sí. El Kilian, ets triple campió mundial d'esquí riding, que és una cursa alçada, campió del món en cursa vertical, tens un currículum llarguíssim en curses i campionats fets a mig món. Algunes d'aquestes modalitats inclouen fins i tot l'esquí. Tu et sents més corredor que esquiador?
No, jo al final em considero que sóc una persona que li agrada la muntanya, estima la muntanya, i al final s'ha d'aprofitar amb les condicions que hi ha, no? És a dir, a l'estiu, com que no hi ha neu, doncs l'aprofites amb ambes, i a l'hivern, doncs s'aprofita esquiant, i això em dona la possibilitat de fer aquests dos calendaris, i al final vaig començar amb l'esquí de muntanya, però ara mateix estic al 100% a l'estiu i al 100% a l'hivern.
Per accident vas néixer a Sabadell, perquè tu, de fet, ets de la Cerdanya, però ets de la Cerdanya i de petit vivies en un refugi, al Cap de Rec, a Llers, que està a 2.000
sí,
metres d'alçada, més o menys,
sí,
no? Quasi
sí.
2.000 metres, i en plena natura. Tu creus que aquest entorn ha estat clau per poder entendre la teva progressió i arribar a ser ara un dels millors esportistes del món?
A veure, jo crec que ha estat molt important, sobretot pel fet de que allà quan tornàvem de l'escola, doncs amb la meva germana havíem de sortir a córrer, a jugar per la muntanya, a l'hivern doncs amb els esquís, i això et dona una visió del terreny i una visió de la natura, no?, que segurament és molt més difícil d'aprendre quan ets gran, però també jo crec que el més important va ser que els meus pares no em van ensenyar a anar a la muntanya, no em van portar mai a la muntanya com per anar a entrenar, sinó que ens van ensenyar a descobrir-la i estimar-la, no? Que al final també és molt més fàcil de fer una cosa quan t'agrada, quan l'estimes, que no pas només per obligació, és a dir, els entrenos mai, mai han sigut un dir, ostres, he d'entrenar, sinó, ostres, surto a disfrutar. Jo crec que això és el més important, vivint allà dalt.
Ara parlaves d'ensenyar a estimar els teus pares la muntanya. Què vol dir ensenyar a estimar la muntanya? És a dir, això és molt, el que has dit és molt filosòfic. Des del punt de vista pràctic, què significa?
Doncs significa respectar-la, sobretot, i conèixer-la. És a dir, saber que al final la natura és d'allà on venim, no? Al final, en el fons, som un altre animal més, no? I sentir-te com això, és a dir, respectar les plantes, els arbres, els altres animals, i saber-te moure en aquest entorn, no? I saber-la escoltar, al final. Això vol dir que de petits anàvem, sortíem de nit sense llum a caminar per la muntanya per escoltar-la, per sentir el seu terreny, sortíem a fer muntanya i els nostres pares estaven darrere, ens anaven, érem jo i la meva germana que havíem d'anar buscant els camins, moltes vegades equivocant, havíem tornant darrere, i al final d'aquestes maneres, doncs, aprens a sentir-la més que tan sols anar-hi.
En aquest cant que estàs fent a l'amor per la natura, a tu baixar a Barcelona és un drama, no?
Bueno, no un drama, perquè al final hi has de baixar a força, però sí que viure em seria impossible en una ciutat. Al final, jo no, o sigui, no puc arribar a comprendre com la gent pot viure totalment envoltada de ciment, no? Sense veure una mica de terra, una mica d'herba. Jo al matí llevar-me, obrir la finestra i veure verd, veure que la natura, tinc la sort de viure en un lloc que al matí et lleves i veus els cèrvols, veus el riu que corre davant, i això, la veritat és que no canviaria per res el món.
Tu entens els de Can Fanga, no?, que pugen cap a la Cerdanya.
Sí, no, això sí, home, perquè la veritat és que els paisatges que tenim... No.
A quina hora lleves?
Doncs depèn molt, al final...
On vius ara, per exemple? Vius a la Cerdanya, però on?
Ara mateix estic vivint a Font-romeu, és a dir, Cerdanya francesa, perquè estic fent la universitat allà. I, bueno, l'hora de llevar-se depèn, entre cap a les 7 del matí.
7 del matí. Mm-hmm. Què fas?
Doncs em llevo, em prenc un te i ja primera sessió d'entrenament al dia, és a dir, surto...
No menges res?
No, al matí acostumo no menjar.
Te?
Sí, sí.
Prens un te, agafes i comences a córrer, ja?
Comença a córrer, sí, depèn de...
Quanta estona?
Depèn del que toca el dia, però entre 2 i 4 hores al matí...
Suau.
No, depèn, ja dies que toca intensitat, que fa sèries...
No, dic que suau, 2 o 4 hores és suau.
Ah, no,
suau,
això...
Fas 13, 2 o 4,
sí,
suau.
Sí, no.
Llavors, entre 9 i 11 del matí acabes, més o menys, quarts de 10, quarts de 12
sí,
acabes.
Sí, a migdia acabes.
I llavors què?
Doncs dinar, perquè no...
Dinars d'hora.
Sí, dinar d'hora. Mm. Al final t'acostumes a l'horari francès i a les 12 ja la gent ja dina, o sigui.
Val.
Que...
Després de dinar, migdiada?
Després de dinar, descansar una estona, sí. Migdiada no, em costa, i després tornar a sortir per la tarda una altra vegada.
2 o 4 hores més?
No, una mica menys. Per la tarda surts entre 1 i 2 o 3 hores.
I després?
I després, doncs, tornar i descansar. Al final és molt important. Donem molta importància a l'entrenament, però l'important de l'entrenament és assimilar-lo, i al final per assimilar-lo, doncs, Has de descansar i has de recuperar, no? És a dir, per la tarda estar assentat, estirat i treballar una miqueta, ja sigui per als estudis, ja sigui per altres coses, doncs et permet també de descansar.
Permetem, per la gent que corre, hi ha moltes vegades que dius, la gent corre, li agrada córrer. Una cosa és córrer una hora, veus gent que va amb els auriculars posats i escoltant música. Tu què penses quan corres?
Doncs al final penses de tot, perquè si et passes tantes hores a la setmana corrent, al final no, el teu cos està acostumat, i el que penses és el que pensaries si estiguessis assentat a la cadira. És a dir, moltes vegades, doncs, penses el que faràs demà, penses amb el que has de fer, o també moltes vegades, doncs, se te'n va el cap, et comences a emocionar, et venen paranoies... O disfrutes de la natura, també, a vegades els paisatges, i això, doncs, et deixes emportar.
L'esport és egoista, perquè s'ha de saber ser egoista per poder lluitar i patir, per estimar la soledat i l'infern, per estimar, patir, parar, tossir, fred, no sentir les cames, nàusees, vòmits, mal de cap, cops, sang... Hi ha alguna cosa millor? Això és un fragment del teu manifest de Skyrunner. Entens que molta gent no ho entengui, això?
No, evidentment, s'ha de veure molt, molt irònicament, però sí que... L'esport en si és narcisista, no? Perquè si vols aconseguir victòries has de donar-hi molt, molt esforç, moltes hores, i al final per això has de sacrificar moltes coses al voltant. Però al final també tot aquest sacrifici, tot el que pot semblar dolor, pot semblar difícil i a vegades, moltes vegades, doncs, pateixes, al final vol dir que tota la dificultat que has donat per aconseguir una cosa, a l'aconseguir-ho et dona molta més satisfacció.
Avui estem parlant amb Kilian Jornet. Et decep el desconeixement general que hi ha al teu esport?
No, al final, a veure... és un esport que jo crec que cada vegada es coneix més i que fa uns anys doncs, es coneixia molt menys, però s'ha anat treballant bé, cada vegada es coneix més, també hi ha molta més gent que el practica i no em decebo, al final jo faig el que m'agrada, el que disfruto i això és el que m'omple. Però sí que els valors que van associats en aquest esport, doncs sí que jo crec que són valors que s'haurien d'anar coneixent.
És més de valors que no pas de calés. No sé si et queixes del que cobres tu.
No, la veritat és que tinc la sort de poder viure amb el que faig i al final dona més importància això, el poder disfrutar de la vida. La vida al final està per disfrutar-la, no? Doncs
no, això. Dic això pel que cobren. És a dir, tu t'has comparat amb el Michael Jordan, amb el Leo Messi, amb el Maradona... clar, estic convençut, vaja, em sorprendria sí, molt sí. Que el compte corrent no és el mateix.
No, però bueno, al final és com està organitzat, no? aquest país i evidentment jo crec que tinc la sort és això de poder viure del que m'agrada i al final el que necessites per viure és per menjar, per
dormir.
Vius
dels sponsors, clar, és a dir, de Salomon, que és la marca històrica d'esquís. Que...
Sí, sí, tinc la sort de tenir Salomon que m'ajuda tant econòmicament com en material i després, doncs, altres sponsors per l'esquí i les federacions, no? Però...
Hi ha un patrocinador teu que deu ser masoquista perquè ha inventat l'Skillian Quest. Em pots explicar, sisplau, què és això? Perquè això és culpa d'un patrocinador, no?
Bueno, això va ser culpa de... Parlant un dia amb el responsable de Salomon i vam dir, ostres, per què no fer una cosa una mica diferent? I el gran que té la muntanya és que, a part de les curses, hi ha molts més llocs que hi ha paisatges, hi ha terrenys, muntanyes que s'han d'explorar i que no pel fet de no haver-hi una cursa doncs les hem de deixar córrer. Vam dir, ostres, per què no anem a intentar batre rècords a llocs on no s'hi vagi amb cursa? I va néixer aquest projecte, el Kilian's Quest, que era això, anar voltant una miqueta pel món, anar buscant llocs que ens cridessin l'atenció i intentar...
Et queda algun rècord mundial per batre o no?
En queden moltes coses, moltes curses a guanyar i molts rècords i moltes muntanyes a pujar, no?
Val. És que, clar, ho diré, si no rebentaré, però abans de dir-ho, tu amb una cursa, amb una marató, per exemple, com t'hi trobaries?
Ostres, doncs, raro, perquè tant d'asfalt seria complicat, però... A veure, jo crec que és molt difícil comparar dos esports perquè l'entrenament, les qualitats són diferents. Sí que molts corredors de muntanya han anat a fer maratons, com el Jonathan Wyatt, per exemple, un gran corredor de curses de muntanya que en marató ha fet molt bons temps, ha arribat dels 20 primers en uns Jocs Olímpics i està al voltant de 2 hores 10, però al final... comparar dos esports és molt, molt difícil perquè cadascun doncs, porta un entrenament molt, molt diferent.
Anem a dir, abans, són les 11 ja, és molt tard, però abans... Xavi Meri, què diu la parròquia del tema del Kilian Jornet?
Doncs mira, abans començàveu repassant un seguit d'adjectius que deien els mitjans de comunicació, Kilian. Els usuaris també te'n diuen, per exemple, en Roger Garcia diu que ets un portent de la natura, l'Ignasi Sorolla una bèstia de la naturalesa, l'Isma Calvo el més gran, amb diferència... L'usuari Hidrox diu aquest nano sí que és un crac, la Lolis Campos en Kilian és un fora de sèrie o és bestial, diu en Xavi Guillén. Un parell de preguntes molt ràpides. L'Albert Salvà diu, faràs bicicleta?
Em faig per entrenar.
Clar, però no per competir.
No.
I un altre, diu, se't tornen les ungles negres?
Evidentment, després de 24 hores corrent, se't tornen negres i comencen a caure.
I els, vaja, sort que només acaben les ungles, perquè, escolta, després de fer tot el que fas... Només un comentari. És culpa dels mitjans de comunicació, i en aquest cas aquí n'hi ha Bandero, de tenir abandonats esportistes com aquests, però no només amb això. Hem parlat del Gran Premi Príncep d'Astúries i tot plegat. On està el Premi Príncep d'Astúries per aquest nano? Que ho ha guanyat tot. I que es mata cada dia per 4 duros, comparat amb els altres. Una, i no és demagògia. I per posar un altre nom... i Laia Sanz, que ha estat 10 cops campiona del món de trial en 25 anys, o el Toni Bou, que n'ha guanyat 8 en 26 anys. Tots en som responsables. Nosaltres, els periodistes, els primers. Jo meu, això m'hi abandero com el que més. I també la classe política en aquests casos. Kilian Jornet, ha estat un plaer rebre't en aquest estudi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Espero continuar, que vagis continuant corrent, tu mateix.
Moltes gràcies.
Kilian Jornet, i moltes felicitats per tot, pel teu aniversari també. Té 23 anys, la criatura és un crac. Avui l'hem tingut aquí al món a RAC1. Un plaer i un honor. 11:01.